Avui us volem parlar d'un veí nostre, d'aquells que trobareu fent la compra, passejant en bicicleta o acompanyant a les seves filles petites al parc. Segurament ja us hi haureu intercanviat alguna salutació cortès, i tot això sense saber que és un dels millors bateries de jazz del nostre país. Ha tocat arreu del món amb grans figures del gènere, entre ells, per cert, coneguts del públic pitius, com Jorge Pardo, que va estar al Formentera Jazz Festival el 2018, i Andrea Motis, a les festes de Sant Jaume el 2019. També és un dels habituals en els millors clubs i auditoris d'Espanya. I tot això ho fa des de Formentera, on, per cert, és alumne, un alumne més, del taller de música tradicional que imparteix en Xumeu Joan, en Xumeu de na Pepa, a l'escola municipal. Ell va néixer l'any 1977 a Falset, a la província de Tarragona, a la comarca del Priorat, i es diu Esteve Pi. Benvingut a Ràdio Illa, Esteve.
Hola, bon dia, gràcies.
Com estàs?
Molt bé, mira, aquí amb la rutineta del matí, deixar les nenes al col·le, fer quatre cosetes, compres i tal, i au, i avui aquí.
Et reconeixes aquí amb aquesta gravació o què?
No, ara mateix no sé quina és.
Amb Ignasi Terraza al piano, Adrián Cunningham al tenor saxo i tu a la bateria. Terrífic.
No.
L'he trobat... No? Tu sabràs millor que jo.
Aquesta que dius és una gravació que he fet, però aquesta gravació té contrabaix. I amb aquest trio que tu dius... Aquesta... Sóc jo, però no sé qui és.
A veure, espera. És que en tenim diversos que estan aquí...
Clar.
A veure, un moment. 2022, I've Never Been In Love Before.
Sí.
Lluís Capdevila, trio. Esteve Pi, Joan Chamorro.
Sí, aquesta sí, ara em reconec. Però aquest això està gravat en directe al Jamboree grec.
Sí.
De Barcelona. Sí, em sonava.
Bé, compta-m'ús, Esteve, com comença la teva història a Formentera?
Bé, doncs la meva família té una casa aquí i doncs he anat venint als estius, a les èpoques de vacances. Una casa que estava, quan el meu avi es va fer més gran, doncs es va quedar una mica així com deixada, perquè ja no venia tant. Vindre a Formentera és, bueno, té lo seu, no? És d'anar fins a Eivissa, agafar el ferri, doncs una persona gran.
A més venim de Falset, no?
Exacte, de Falset has d'anar a Barcelona, a l'aeroport, no sé, bueno. I bé, jo va haver un moment cap als 18 anys o així, que, bueno, vaig començar doncs a venir més amb la bicicleta de muntanya que teníem en aquell moment i vaig començar doncs a posar la casa una mica al dia i mira, i fins aquí, d'això, quan jo tenia 18 anys fa molts anys. I fins aquí doncs que vam decidir quedar-nos després de la pandèmia, a l'estiu aquell després de la pandèmia.
La pandèmia va ser clau, en això?
Bé, va ser, bueno, és un punt de referència. Home, sempre un pensa en poder viure Formentera, però és una cosa que veus com... Quan em jubili, no? Quan em jubili ja vindré aquí, perquè fa una mica de no sé, no contemple, sobretot si estàs treballant, com era el meu cas, o la meva dona també, que estava treballant a Madrid, de mestra, de professora, i jo doncs estava viatjant molt, i clar, penses doncs que des de Formentera això no és tan assequible, no? I en aquell moment, doncs, va ser això, al final de l'estiu vam dir, ostres, quina mandra marxar cap a Madrid una altra vegada, aviam si tornarà a haver un altre confinament, perquè això el coronavirus encara estava
clar.
Molt al principi, no? I vam dir, i si ens quedem aquí, què? I vam mirar, doncs, sobretot el tema de l'escola de les nenes. I vam parlar, com que ja estàvem fora de plaç d'inscripcions, doncs vam parlar amb el servei aquest d'educació d'Eivissa, i sí, ens van assignar dues places i vam dir, vinga, doncs va, provem-ho. Amb una mica de por, sobretot per la meva dona, perquè ella és molt de ciutat, i clar, nosaltres a la zona on vivim no és urbana, i li vaig avisar, dic, mira, que això al gener està molt solitari, no hi ha faroles, no hi ha gent pel carrer, dic, a veure si t'agafarà una mica de... no sé, d'allò una mica de... sentiràs una miqueta aïllada, no? Mm-hmm. I va dir, no, jo crec que no. I ho vam provar i li ha encantat molt, quasi més que a mi. A mi ja m'agradava molt, però amb ella, vull dir, m'ha sorprès com s'hi ha trobat i com s'hi ha adaptat i com s'hi ha enganxat, que quasi ella és la responsable de que seguim aquí per aquest tercer curs i probablement hi haurà un quart, sí, quasi segur, si res no canvia així molt inesperadament. I jo crec que llavors ja serà definitiu, no?
I des d'aquí pot ser la teva vida de músic en aquest alt nivell?
Sí, bé, això també va per èpoques, no? És una cosa molt... quan ets músic ets molt freelance. Hi ha èpoques que toques amb gent doncs, amb molta feina, amb concerts arreu del món, i hi ha èpoques que fas doncs, coses més per aquí, i hi ha èpoques que no fas res. I, però bé, per sort Eivissa està prou connectada, a l'estiu està molt connectada, a l'aeroport, vull dir,
sí.
I a l'hivern doncs, segueix estant prou bé, en Madrid i Barcelona, que és on jo vaig, doncs, si vaig a tocar prop de Barcelona, doncs vaig per allí. Si vaig al resto d'Espanya, doncs ja vaig, volo a Madrid i des d'allí doncs agafes AVE o el que sigui, o si vas a l'estranger, doncs segons la combinació...
Barcelona-Madrid.
A vegades pot ser directe, a vegades amb Itàlia hi ha connexions. Fa poc vaig anar a tocar a la zona de Venècia i l'anada la vaig fer via Madrid, però la tornada la vaig poder fer directa, des de Venècia a Eivissa.
A Eivissa.
Sí, perfecte.
Caram.
I ja està.
A Eivissa toques o què? No sé, hi ha altres referents del jazz, la Grossman o...
Exacte, amb la Muriel sobretot, sí, sí. Bueno, sobretot amb la única, no? I toco amb la Muriel Grossman, que ens vam conèixer l'any passat, i mira, doncs, ella té un bateria des de fa molts anys, però que viu a fora durant l'any, només ve a la temporada, i doncs jo vaig fer aquesta substitució, diguéssim, al seu grup, i ara doncs també estem fent coses ja on jo ja soc... membre, diguéssim, estable, no?
I aquí pots assajar?
Sí, a casa.
A casa, eh?
Sí. Pensa que amb això del jazz, lo interessant és tocar quan més intens, o sigui, lo més fluix i més intens possible. Que quan vas a Nova York, per exemple, que allí com és el lloc on es concentren els millors músics de jazz del món, o ja no perquè siguin d'allí o visquin allí, sinó que hi ha un moment donat en què si tu vols ser un músic de jazz has d'anar a Nova York i has d'instal·lar-te allí, no? Però bueno, la cosa és que toques en clubs petitets, amb un piano, amb un contrabaix. Clar, un piano, l'acció que tens a apretar la tecla és molt petita. El pots amplificar, però la gràcia d'aquestes músiques, com la música clàssica o el jazz, és que sigui com més acústic millor, i amb un entorn també reduït, no? I clar, els clubs de jazz de Nova York és com el lloc perfecte per escoltar jazz i del bo. I clar, allí has de tocar molt fluixet, perquè si no et menges el piano, el contrabaixista i a tothom. La bateria és molt fàcil tocar-la fort, és a dir, és molt golós tocar-la fort. Però quan vas controlant i aprens a tocar fluix, també és molt maco. Aquí ja, el sol és quan un puja més. Allí t'esplaies més de volum. La mascletà, La gent li agrada molt. Això és molt Art Blakey.
És molt?
Molt Art Blakey. És un gran bateria de jazz, Art Blakey, que a mi m'agrada molt. De fet, va ser el primer bateria que vaig escoltar, per sort, el primer bateria de jazz. I el vaig descobrir d'una manera curiosa. Vols que t'expliqui?
Sí.
Allò, amb l'institut, clar, jo tocava la bateria, vaig començar la banda del poble.
De falset.
Falset, sí, que una banda d'aquestes, doncs...
Amb quina edat vas començar?
Bé, vaig començar a fer solfeig, devien ser els 7-8 anys. Primer vas a l'escola de música de la banda, una escola molt precària, que era un pis vell, doncs allí voluntàriament quasi els músics de la banda més grans fan classes als petits,
sí,
per crear doncs això, una cantera, no? I hi ha un moment que ja te fan triar instrument, i a veure, jo vaig arribar a l'instrument que toco per completament per accident, perquè jo primer volia el clarinet. I em van dir, no, clarinet ja en tenim molts, perquè és veritat que el clarinet a les bandes és molt demandat. I després vaig dir, bé, doncs el trombó també ja està ple. Dic, el violí, i no, el violí aquí no en tenim. Dic, ostres, doncs no ho sé, doncs res. Em van dir, no, mira, aquí ara fa falta gent que toqui la caixa. I dic, la caixa, què és això? La caixa, vaig imaginar-me una caixa de cartró, no? I no, la caixa és el tambor, aquest tambor que té com un so crispat perquè té uns bordons metàl·lics davall, que és aquest doncs, que els ritmes de rock fa pum-ta, pum-pum-ta. Doncs això se li diu caixa, no? I clar, les bandes es toca als concerts, la toques assentat, només la caixa, i els passacarrers la toques amb la caixa penjada. I bé, dic, bueno, doncs ho provaré, per què no? Tampoc amb massa entusiasme, però ho vaig provar, però clar, quan comences a fer les lliçons així de música clàssica, quan amb el mètode aquell d'abans és molt avorrit de tocar allò. I clar, era una mica... Però bé, a poc vaig anar descobrint cosetes, música, i ho vaig anar superant. Jo cada any li demanava a ma mare que em desapuntés. Però no, no, jo em detus, d'anar a música i a la caixa i venga. Després vaig entrar a la banda quan tenia, jo què sé, doncs uns 11 o 12 anys, que això ja et dona una motivació, perquè clar, quan estudies la caixa sola a casa, és molt avorrit, no estàs fent música, són lliçons escrites, que clar, no hi ha música, no hi ha melodia, no? I quan entres a la banda, la motivació doncs, ja és més maca, fas música amb la gent i ja tot pren un sentit, no? Cada peça està al seu lloc. I bé, doncs d'allí doncs, ja vaig passar també a tocar la bateria i vaig tocar amb la banda de falset doncs, molts anys, des dels 12 fins als 18, 19, que ja vaig anar cap a Barcelona i ja no podia anar als assajos, ja no podia fer els concerts, ja vaig començar a treballar jo amb l'ambient del jazz. Però bé, la cosa és que el jazz el vaig descobrir en aquell període amb una excursió que vam fer amb l'institut a Barcelona. Allò, el primer debut i tal, allò que vas a Barcelona i vas, no sé què, al Cosmo Caixa, aquí i allí. I sempre hi havia un moment que et deixaven a Plaça Catalunya, un moment lliure, i tots anàvem al Corte Inglés. Però en aquell moment, una mica més amunt, allí a Passeig de Gràcia, en Gran Via, hi havia
el Virgin.
I clar, jo estava amb allò, dius...
Podies anar escoltant moltíssims discos...
Clar, però bé, a la secció de jazz, bé, no vaig poder escoltar, però sí que jo tenia aquella cosa, dius, ostres, una botiga de discos supergran que hi ha a Barcelona, vaig a veure-ho. I vaig pensar, mira, saps què? Com que això dels músics de jazz diuen que són molt bons, vaig a comprar-me un disco de jazz. Però, ostres, he d'encertar-la perquè t'he sentit jazz a vegades així de rebot, molt raro, que no hi ha bateria i que toquen com tot així, que és el free jazz aquell estrany, que jo en aquell moment no sabia com es deia, però sabia que existia i dic, perill, perquè això no m'agrada. Si caic amb això i no hi ha bateria a sobre, uf. I vaig agafar-ne un que sortia un home amb una bateria a la portada i dic, aquest té bateria segur, i el vaig comprar i ja està, i vaig tenir la sort de que era un disco de Art Blakey, que és un dels grans bateries del jazz, sens dubte, no? I em va enganxar des del minut, des del segon zero, i clar, jo li portava aquella música, és el que li portava el meu profe de bateria d'aquell moment, que estava a Móra d'Ebre, que és un poble i clar, ell no estava molt amb això, estava més amb rotllos de fusió, més modern, i li deia, no, jo vull estudiar això d'Art Blakey, i deia, home, això és molt antic, no sé què. I bé, doncs, jo veia que els professors d'aquella zona no m'ho donaven el que jo volia, no? El tipus de música que volia. I va ser, doncs, ja quan amb el temps ja em vaig moure a Barcelona, al taller de músics, i ja vaig trobar allí, doncs, l'ambient de professors que feien aquest jazz que a mi m'agrada, no?
A Barcelona hi havia o hi ha un escenari de jazz en condicions?
Una escena, vols dir? Un escenari? Sí, sí.
Una escena, vull dir.
Sí. Sí, de fet, dins de l'estat era la més potent que havia. Ara s'ha anat ja expandint, perquè doncs, hi ha molta gent, jo què sé, per exemple, un noi d'Albacete, doncs ara avui en dia se'n va estudiar a Amsterdam, no? I encara retorna o es queda allí, però abans hi havia molt... Abans la gent no es movia tant. Fa 25 anys, posa-li. I la gent anava molt a Barcelona, pel jazz. Per lo que era jazz, anaven a Barcelona. I per lo que era música més comercial, rock, fusió, la gent anava a Madrid. Perquè era on hi havia els artistes més així, doncs, de pop i tot això, i on hi havia més feina. Però a Barcelona era com el lloc on es feia el jazz. I entre la gent de Barcelona mateix i tota la gent que venia d'altres llocs, que doncs, estaven interessats en aquest jazz. I clar, això retroalimenta una mica l'escena pròpia, no? Però avui en dia, tot i que segueix havent una escena molt bona, també potenciada per les escoles aquestes que s'han creat doncs, des de fa uns 12-15 anys, tipus l'ESMUC, l'Escola Superior de Música Moderna i tal, que això, diguéssim, és com intentar fer un conservatori de música clàssica, però per a música moderna, que abans això no existia, no? I doncs això també potencia que hi hagi gent jove que ho toquen molt bé, no? Ha creat una escena molt, molt variada, molt, molt de nivell i amb gent jove que apreta molt.
I tu de Barcelona vas anar a Nova York, justament. Aquest pas que deies imprescindible per intentar aprendre i empapar-te del jazz.
Sí, sí. Vaig anar primer una vegada empès per un baixista de Barcelona, Alexis Cuadrado, que ell va anar a Nova York i no va tornar, s'hi va quedar allí, es va casar amb una dona allí i ara fa carrera allí. Però ell, quan estava allí al principi, em va dir... I ell era més gran que jo, però l'havia conegut al taller de músics. I bé, doncs perquè em veia que tenia inquietud d'estudiar, de millorar, que m'agradava molt això, doncs em va dir, vine, tio, vine a Nova York. I jo, bueno, encara no estic preparat. No, no, vine quan abans. I sí, un dia hi vaig anar un mes a casa seva, quan encara havia les Torres Bessones, perquè recordo haver pujat a dalt i tal. O sigui, això, les torres que van caure el 2001, doncs mira, devia ser cap a l'any 99 o 2000 que hi vaig anar. I vaig quedar impressionadíssim del nivell i de com allí viuen aquesta música, no? El jazz i la música moderna en general, no? Quan t'adones de les produccions que té, jo què sé, gent com Beyoncé, que pot agradar-te més o menys, però hi ha una qualitat allí...
De músics d'estudi, vols dir?
Que... Clar, i de producció. Hi ha una qualitat que veus i dius, ostres, això és la seva música, no? És lo seu, no? El blues, el jazz i tot el que se'n deriva després, no? El rock i tot això, doncs, el funk, el soul, que tot surt doncs, una mica d'aquest blues primigeni, no? Doncs clar, t'adones que allò és el seu llenguatge i has d'anar allí a aprendre'l i empapar-te d'allò. I després d'aquesta estada d'un mes hi vaig anar dos vegades més amb una beca de la Generalitat, que estava molt bé, perquè normalment les beques són directes a les escoles de l'organització que te la doni, a l'escola. I aquesta beca, en aquest cas, estava molt bé perquè et donaven els diners a tu. Tu els havies de justificar, evidentment. Però el que et permetia això era fer classes particulars amb grans bateries. I jo vaig tenir la sort de fer un any classes amb Joe Farnsworth i l'altre amb Kenny Washington, que són dos dels màxims exponents avui en dia de l'estil de jazz que a mi m'agrada.
Són profes a l'estil del de Whiplash o què?
No. No, allò del Whiplash, jo vaig quedar molt indignat quan vaig veure aquella pel·lícula.
Sí, per què?
Perquè la vaig trobar nefasta. La vaig trobar molt dolenta. Que no retratava per a res el que és el jazz i la música. O sigui, ja no la relació personal que surt allí, que és supernociva, trobo, i que trobo que no és la manera de motivar la gent. O sigui, em va semblar irrespectuosa amb el que és la música i amb el que és el jazz. I ja, des d'aquí ja dius, bueno, ja no la pots agafar per enlloc, perquè si ataca aquesta cosa que jo tant m'estimo i que tant sento, doncs ja no hi havia per on veure, no? O sigui, el bateria que surt no toca jazz. És dir, és un jazz de big band, que per dir-ho així d'una manera, és un jazz, diguéssim, molt d'institució acadèmica d'avui en dia blanca. És a dir, que ha perdut tota l'essència i s'ha transformat en un negoci on molts joves diuen, oh, què puc estudiar? Doncs vaig a fer jazz, mira, em faré músic de jazz. Clar, no et pots fer músic de jazz així com així. Hi ha d'haver com un background d'haver escoltat molt jazz, de que t'agradi molt, de que ja toquis. És com tot, no? Això suposo que també li passa a molta gent quan acaben el batxillerat i de, hosti, què estudiaré ara, no? I s'apunten a qualsevol cosa. Però normalment l'ideal és que hi hagi una passió al davant, no? Pots fer-te metge, pots fer-te advocat o així, i pots fer créixer la passió. Però amb una cosa així artística és difícil que la passió et creixi quan tens 20 anys i abans ja no l'has sentit o no l'has trobat, saps? I bueno, una mica Whiplash dibuixa aquest concepte avui en dia d'escola que costa molts diners als Estats Units i que va la gent allí com a aprendre jazz. Dius, ostres, això és com el flamenc. Això ho has de dur molt a dins, no? T'ha d'enganxar molt. No vull dir que no ho pugui fer tothom, però hi ha un component més enllà del mer anar a classes i ja està. I bueno, això, Whiplash em va desagradar molt. No la recomano a ningú.
Parla'ns de l'escena aquesta que ens deies tu, petita però al mateix temps tan gran del jazz a Nova York, no? I en la qual tu et vas sentir doncs, molt empapat de coses que no coneixies i que t'han servit després en el teu recorregut.
Sí, bé, no, allí el que passa és que veus a la gent, o sigui, la gent que tu escoltes en discs...
Negres i blancs, eh?
Sí, 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 això és igual, però està clar que això és una música que ve dels negres, això és innegable, i qui la intenti emblanquinar, doncs jo crec que comet un error i també és una injustícia, perquè músics negres i blancs n'hi ha hagut des del principi, que ho fan fantàsticament, però que és indubtablement un art i una cultura que ve dels negres, això és indubtable. I bé, doncs allí, clar, allí tens l'oportunitat de repent de veure a músics que tu has escoltat en discs que t'encanten, que estan gravats als anys 50, per exemple, i que si tens la sort, i quan jo hi vaig anar encara eren vius molts d'aquests, doncs tens la sort de veure'ls en directe, els pots saludar o pots arribar a tocar amb ells. No va ser el meu cas, perquè en aquell moment era un estudiant i tampoc... Però clar, gent com Hank Jones, Sam Dockery... Bueno, sí que he pogut tocar amb gent d'aquesta molt bona, perquè vaig tenir l'oportunitat de tocar amb Benny Golson, amb Frank West, amb Johnny Griffin... i així dels grans algun més d'aquests així. I després hi ha gent doncs, que ja són més d'una altra generació més moderna, doncs, que també són molt bons. I bueno, el que et dona Nova York és això, que et fa veure quin és el nivell, et posa les piles per estudiar molt i ja està en aquell nivell, i a més et dona l'oportunitat per relacionar-te amb aquestes persones que tant admires i que quan tu, doncs, pel que sigui, estàs preparat o el que sigui, doncs es dona el cas que pots tocar amb ells.
I... Escolta'm, fent aquest repàs una mica a la teva carrera, estem en aquests inicis en què vas anar a Nova York, també vas estar a la banda d'Euro Disney?
Sí, això és curiós. I em va sorprendre molt. Sí, era la Euro Disney Big Band, no sé què, no?
Sí.
I això va ser a l'any 99, vull dir que en aquell moment jo encara no havia anat a Nova York. O sigui, havia anat la primera estança d'un mes, però no havia anat a estudiar-hi. Però clar, això van ser unes proves que van fer a músics europeus per tota Europa. I al taller de músics va arribar la convocatòria aquesta de l'Euro Disney Big Band busca músics joves per formar part a l'estiu de aquesta Big Band. I des del taller de músics em van animar, escolta, vés i tu, va, vés a representar-nos i a fer aquesta prova. Dic, ostres, però Euro Disney, allò amb Mickey Mouse, això amb el jazz poc té a veure, no? I bueno, vaig anar a fer les proves, que les van fer al Conservatori del Bruc a Barcelona, i bé, vaig tocar allí, no sé què, pum, i al cap d'un temps em van dir que m'havien agafat. I vaig pensar, ostres, bueno, què serà això, no? I,
vas haver de disfressar de Mickey Mouse?
No, 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 però jo tenia els meus dubtes, diguem. Bueno, era feina i jo en aquell moment tenia 22 anys i dius, bé, anem-ho a fer, és feina. A més, te pagaven en aquell moment el salari mínim francès, però que eren 1.500 euros. Que està bé, dos mesos allí, que et ficaven hotel, àpats i tot. Vaig pensar, ostres, fantàstic. I em vaig trobar una cosa molt potent, que també va ser una mica una estirada d'orelles. Resulta que, clar, als Estats Units sí que hi ha tradició de que als parcs de Disney hi hagi música de jazz, hi hagi big bands molt bones, amb músics d'allí. El que et deia és que allí els instituts tenen bandes de big bands de jazz d'un nivell altíssim. I sí que ves el sistema aquest dels Estats Units, que és com molt privat, i o sigui que aquest, diguéssim que el públic no està tan present, a veure si pensem que tot és un desastre, però també tenen coses molt bones, perquè, per exemple, el que és l'ensenyança de la música està ja dins de les escoles i dels instituts d'una manera super, vamos, integrada. Tu pots, si vols estudiar trompeta, l'escola et deixa una trompeta i tu l'has de custodiar i l'has d'estudiar, i si tu respons, com que hi ha molt, et donen molt perquè tu puguis seguir amb la teva carrera de músic, no? I bé, doncs passa això, que hi ha joves estudiants allí d'un nivell tremendo. I això em vaig trobar a l'Euro Disney Big Band, que estava integrada per americans i per europeus. Els europeus estàvem una mica fora de lloc en quant a nivell, i els americans tenen xavals de 22, 23, 20 anys amb un nivell impressionant. I clar, ens va costar assumir aquesta bufetada que ens van donar els europeus, però bueno, vam fer assajos, vam fer coses i la Big Band va sonar molt bé, i resulta que res de Mickey Mouse ni trajes ni res. Era un... Venien a més arreglistes boníssims a fer-nos cada setmana classes, un d'ells, amb els seus arranjaments, però clar, va vindre, jo què sé, Rob Prong, que era un home que en el seu moment havia fet arranjaments per Miles Davis. Va vindre Peter Erskine, que és un gran bateria de jazz també. Va vindre Matt Harris, que era el pianista i arreglista els últims anys de la Big Band de Buddy Rich. Clar, el nivell era altíssim. I fèiem quatre sets, un set de swing, un set de funk, que tocàvem temes de Tower of Power i James Brown i coses així, un set de Latin, i l'altre set no recordo de què era. Però vamos, que va ser una molt bona experiència i superdivertit.
Escolta'm, i ara tu vius a Formentera. No ets l'únic músic destacat del jazz internacional que tenim a Formentera. Està en Carlito Sarduy.
Sí.
El que passa és que ell no té la sort que tu, perquè tu abans deies, no, jo puc assajar a casa tocant baixet i ja va bé, tal, però clar, ell toca la trompeta.
Sí, sí.
I jo me l'he trobat pels boscos d'escap, pobre amagat, diu, no, és que el vecino s'enfada si toco. Bueno, pues, anar al bosc.
Jo un dia el Carlitos el vaig conèixer en persona. Jo el Carlos, clar, ell és cubà, ell toca moltes coses així cubanes, jo faig un jazz molt així més americà, de swing, jo anava a tocar festivals por ahí al món i veia a vegades bandes i veia que ell hi era. Carlos Sarduy, mira, aquest noi, ostres, trompetista, que toca molt bé, que viu a Madrid, crec, no sé on, però dic, no ens coneixem personalment, però li anava seguint la pista, i ell a mi. I un dia anava a buscar la meva filla a casa dels veïns, aquí a Formentera, i vaig sentir una trompeta. I vaig pensar, mira, els veïns estan escoltant jazz, així que m'apropava a casa seva, però dic, no sé, hauran posat l'Andrea Motis, jo que sé, que la coneixen perquè toco amb ella i tal. Però pensava, no, aquesta no és l'Andrea. I m'anava apropant a casa dels veïns i dic, no, i això tampoc és casa seva. I dic, i aquesta trompeta sona per aquí baix, a les Sabines de l'Estany, i és algú que toca molt bé, però molt bé. I em vaig desviar de la ruta.
Vas anar a buscar-lo.
I vaig dir, hòstia, vaig anar a seguir la música i em vaig trobar allà entre unes Sabines amb un tocant la trompeta. I clar, ell me va veure, va parar, i dic, hola, dic, ostres, dic, sona molt guapo això que fas, no? Dic, toques molt bé, eh? I tal. I dic, sí, bueno, estic aquí estudiant, Clifford Brown. Dic, sí, sí, ja t'he sentit que fas... Bueno, Clifford Brown és un trompetista de jazz. Dic, sí, ja t'he sentit que estàs aquí estudiant bebop i tal, que xulo. Dic, bueno, jo també sóc músic, vius aquí. Vam començar a parlar. Em va dir, em dic Carlos. Dic, tu no seràs Carlos Sarduy. Sí. I jo em dic Esteve. Dic, oh, tu no seràs Esteve Pi. Dic, sí. I així ens vam conèixer i hem quedat, però des de llavors no ens hem vist, perquè vam quedar que quedaríem per tocar i tal, però bé, quan ella està aquí, igual estic fora i no sé què, i mai coincidim. Però tinc moltes ganes de que quedem per tocar un dia, encara que sigui portant els instruments a, jo què sé, allí a Sa Pedrera o al far de Barberia, ara no, que no s'hi pot arribar amb cotxe, però anar allí a la plataforma aquella formigó que hi ha allí al far i tocar allí, m'agradaria molt que quedéssim un dia fent això.
Avisa'm.
Molt bé, home, sí, sí.
Escolta'm, ja a Formentera, els dissabtes a la plaça, volem algun dia a l'estiu o què? A partir del 17 diu que comencen les sessions del jazz a la plaça.
Bé, algun dia potser sí, algun dia potser sí.
Has fet alguna vegada i has
col·laborat, no? Sí, els conec des de fa molts anys, des d'això, des de fa 20 anys o més, doncs que els conec a quasi tots ells, i quan estic per allí, doncs, ei, vinga, va, toca un tema o dos, o tota la segona part... I sí, sí, es toca amb ells, col·labora amb ells, sí, sí.
I d'altra banda, hi va començar el Formentera Jazz Festival a Formentera, a la nostra illa. Bé, el seguiràs avui ja a partir de les 10:30, demà també. Però és que, clar, tu tens nenes petites i no sé com
sí,
tu muntes
això. No, a veure, si jo estés aquí, podria muntar-m'ho, no? Sent concerts del Festival de Jazz, doncs podria muntar-m'ho i escapar-m'hi. El que passa és que aquests dies justament toco cada dia.
A Eivissa.
Sí, a Eivissa estic tocant cada dia aquests dies i no puc anar a veure'l. Ara, també hi ha cores xules, però dels que conec jo del cartell només conec a Duquende, que és clar, és un gran cantant de flamenc, però va, diguéssim que no és jazz, no? Però el aniria a veure. Però l'altre no ho conec, però no sé si és jazz tampoc.
Quan va venir l'Andrea Motis aquí el 2019, tu venies també amb la
no.
seva banda? Aquella vegada no, eh?
No, perquè va venir amb trio, per temes pressupostaris. Sí, em va saber greu, però... Clar, l'Andrea té uns catxers i doncs es veu que no s'arribava al catxer del quintet i van arribar al catxer del trio i van vindre trio.
Escolta'm, ja per acabar, Esteve, en la constel·lació d'una banda de jazz, no? El bateria, diguem-ne, a quina òrbita està? Dic, perquè llegint històries sobre tu, sobre bateria, per preparar l'entrevista, moltes vegades parla de l'acompanyant... El...
Sí, no, la bateria és un instrument acompanyant i un ha de ser molt conscient d'això. I crec que també té molt a veure amb... té molt a veure. És a dir, ho valoren molt un pianista, per exemple. El pianista és el solista, no? O una cantant, doncs és la que canta, les melodies, tal. I tu sempre has d'estar molt en el paper aquest que ets acompanyant. És a dir, i això és un exemple molt clar, no? És a dir, a vegades, amb això, quan ets músic de jazz, tothom és com que vol ser molt creatiu, destacat. No, és que amb el jazz pots tocar el que vols tota l'estona. Dius, no, això no és així, per exemple, hi ha un bateria que es diu Roy Haynes, per posar-te un exemple, no? Roy Haynes és un dels grans bateries del jazz, també. Que encara es viu i encara toca una mica i té, no sé si 98 anys o així. És un dels pocs que queden. Però aquest home, si tu el sents tocant amb grups, doncs, amb Coltrane, que va tocar amb el quartet de John Coltrane, doncs, clar, ell com a bateria acompanya, intervenint molt, donant-li molta canxa al saxofonista, perquè, per exemple, l'estil de John Coltrane requereix això, no? Molta interacció. Però també va estar molts anys acompanyant a una cantant que es diu Sarah Vaughan, que és una de les grans cantants de jazz. I quan sents aquells discs, és el mateix Roy Haynes tocant supereconòmicament. És a dir, només portant el swing, xing, xing-qui-tin, 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 amb escombretes, que és el que requereix aquell estil.
Clar.
I aquella música en aquell moment. Amb una cantant no li pots tocar amb la mateixa intensitat que estàs acompanyant a John Coltrane, no? I clar, doncs això, quan un és instrument acompanyant, com podria ser sobretot doncs, el baix i la bateria, i també el piano, quan toques amb un quartet, un quintet, amb saxo, trompeta, doncs el trio acompanyant és el baix, piano, bateria. Quan és un trio de piano, els acompanyants són baix, bateria. Però quan tu fas aquest rol has de saber què has de fer, com has d'acompanyar la gent, has de llegir de seguida quin estil tenen, has de veure de seguida què pots fer perquè aquella música que esteu fent soni el millor possible. I això a vegades vol dir fer coses molt simples o molt discretes, que no vol dir que siguin fàcils ni poc importants, no? A vegades tocar amb economia i amb discreció i intensament és més complicat, i jo m'hi trobo amb això. Quan has de tocar escombretes durant 10 minuts amb un tema, simplement fent xin, 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 però tota l'estona això amb intensitat, és molt més complicat que quan pots obrir i començar a trencar les coses i intervenir més. És més senzill fer això. Encara que a l'oient, des de fora, li pot semblar que no. Però quan un toca i és músic, ho sap. I això a vegades passa molt, és el que li passa a molta gent jove, no? Comença el tema i comencen animats, dolcents, i dius, ah, bueno, mira bé la melodia. Però encara t'entren els solos i encara allà es comença a fer costa amunt. I allí veus doncs, la falta d'experiència doncs, o encara de maduresa, perquè no hi ha aquesta capacitat d'aguantar la intensitat que requereix el jazz, no? Però bueno, això, instrument acompanyant és això, que has de saber llegir molt bé en quin context estàs. I també el bon professional se li requereix això, no? A vegades hi ha grups amb els que tinc moltes possibilitats de fer solos que a mi m'agrada fer solos, i en els que aixeques l'auditori, perquè sí, també ho disfrutes això quan veus que la gent vibra, no? I també hi ha grups en els que no tinc cap solo, i ho disfruto igual perquè és un altre tipus d'energia, més continguda, però també l'has de mantenir molt potent i també has d'aixecar l'auditori, en certa manera, però d'aquella altra manera, més contingudament, no?
Esteve, des de que estàs a Formentera Més, doncs vas a l'escola de música, però
sí,
com a alumne.
Com a alumne, clar.
Amb
sí,
en Xumeu
sí.
Joan, en Xumeu de na Pep, explica-m'ho, com van aquests cursos de flauta i tambor.
Molt bé. Bueno, és una cosa que sempre la música tradicional sempre m'ha agradat molt, això que t'arriba molt a dins, no? És com molt, molt simple, no la d'aquí, la de tot arreu, no? Sol ser una música, a vegades, doncs això, molt popular, molt simple, però que és molt profunda, no? I doncs sempre que veia les ballades, doncs m'agradava molt la música, i les orelletes que et donen després també, però m'agradava molt la música aquesta de la flauta i el tambor. I mira, vaig veure l'oportunitat, dic, ara és el moment, estic aquí a Formentera, visquent tot l'any, hi ha una escola de música que fan classes d'això, doncs és el moment de fer-ho. I ho vaig fer i ho disfruto molt. I també, des de l'any passat, també sóc alumne del conservatori, fent piano. Vaig començar a fer piano clàssic, estic a primer d'elemental, el que passa és que com que ja soc músic i això, doncs estem treballant cosetes pròpies d'una doncs, mica més endavant, però també estic disfrutant molt d'aprendre a tocar el piano i bé, també t'enriqueix amb la meva vessant com a bateria, suposo, i com a músic en general, també t'enriqueix aprendre a tocar la flauta i el tambor, aprendre a tocar el piano i seguir estudiant la bateria, que per això és una cosa que és tota la vida, estudies, sempre, inclús els grans, tota la vida hi ha... O sigui, a cada concert que fas aprens alguna cosa, almenys jo, i crec que la gent que admiro també, no? Cada cançó, cada moment que toques aprens, estàs tota l'estona aprenent. No cada concert, sinó cada segon, perquè cada cop que fas veus si el pots millorar, no? No és que estiguis obsessionat i tancat amb allò, perquè quan estàs tocant has d'estar... L'ideal és que tu puguis escoltar la música que fas com si fossis l'oient que està a l'última fila de l'auditori. És a dir, no et pots tancar tu amb el teu instrument i amb el que tu fas, perquè si no et deixes d'interactuar amb el grup i de fer que aquella música soni bé. L'ideal és que tu siguis conscient del que estàs fent del grup, però amb aquest tipus d'escolta, com si estessis al fons de la sala escoltant la música en general, no? I diguéssim que amb aquest tipus d'escolta doncs sempre estàs avaluant tot el que fas d'aquesta manera constructiva per poder-ho millorar, no? I aprenent sempre. I bé, és una cosa molt agraïda, encara que a vegades és dura també, perquè hi ha dies que dius avui no tinc el dia, no sento que els músculs o la inventiva no la tinc avui fluïda, no? Avui això no flueix. Passa que tu ho fas i la gent, tu després ho comentes amb algú i et diuen la gent, pues jo no he notat res. I és veritat que ves quan ho graves, perquè els músics ho fem molt, això de gravar-nos, i després ho escoltes. I si tu deixes passar el temps amb la gravació que has fet tu pròpia d'un concert d'un dia que creus que no estaves fi i d'un dia que creus que estaves molt fi, tu escoltes al cap del temps que hagis oblidat ja quin dels dos dies tu l'has catalogat, no, i ho trobes semblant. et penses que els dos dies són dolents. No, bé, són molt crítics els músics de jazz, també. I ara, quan estaves posant el solo aquest meu aquí, doncs sempre ho escoltes i sempre et fixes en els defectes, no? Jo t'he estat a punt de dir, treu, ja, baixa, perquè un sempre és molt crític amb el que s'escolta. Però bé, també veus, hem de ser una miqueta més, tenir una mica més d'amor propi i autoestima, i també reconèixer les coses que igual sonen bé, no? Però s'ha de fer un exercici, eh? Sempre tendim a criticar-nos, a autocriticar-nos. Que també, per altra banda, és una cosa bona, perquè és el que et fa millorar. I quan coneixes a músics d'aquests que estan molt satisfets de lo que ells fan i que s'agraden molt, normalment són gent que no toca molt bé. Sí.
Hem passat una molt bona estona avui amb un vasí de Formentera que es diu Esteve Pi. Amb ell hem parlat de música, però de moltes altres coses, i hem après moltíssim d'una cosa imprescindible, que és estar obert a la vida i aprendre a cada instant. Esteve, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins aviat.